una nova setmana al costat de Mai Oltram, que ja tenim els nostres estudis i amb un nou plantejament i amb un nou tema. Molt bon dia, Mai.
Bon dia, Mercè, com estàs?
Doncs amb ganes d'escoltar-te, com cada setmana. I avui em sembla que el tema és una miqueta més profund.
És un tema una mica més profund, però crec que vinc amb algunes reflexions importants perquè ja saps que a mi m'agrada una mica com rebaixar tota aquesta intensitat que jo porto com a la bossa sempre. I avui volia parlar del dol, Mercè, què t'assembla?
Doncs, com deia, no? Un tema profund, però sempre també depèn molt de l'enfoc que li donem a cadascuna de les temàtiques.
Sí.
D'aquestes que continuen sent tabú, que moltes vegades s'amaguen, no? Uh-huh. Però que existeixen.
Exacte. Al final, tothom, abans o després, hem de conviure amb una absència, no? Al final, el dol passa per una pèrdua. Jo parlaré molt avui de la pèrdua de persones, però es pot portar a pèrdua d'una feina, pèrdua de...
Una mascota, una parella.
Exactament. Una cama, inclús. Vull dir, a una pèrdua en general, no? El dol és aquest procés en el que tu integres que algo ja no hi és, no? Llavors, què passa dins nostre quan algú o alguna cosa important, no, que és el que dèiem, ja no hi és? Jo, des de la meva experiència, que per desgràcia he estat molt en contacte amb el dol, crec que hi ha una cosa que ens transforma, que ens canvia, no? que deixa de ser, com diria, que deixa de ser una cosa tangible, no? Perquè al final ja no hi és i has d'aprendre a estimar des d'un altre lloc. A mi m'agrada molt aclarir que el dol el relacionem molt a la mort, però no és solament la mort, que és el que dèiem. En qualsevol cas, jo volia contar la meva experiència, primerament, i després donar-vos a parlar d'algunes coses un poc més concretes, és com jo he viscut el dol, els dos dols més importants de la meva vida, que van ser la mort del meu pare quan tenia 25 anys i la de la meva mare quan en tenia 32. El meu pare va tenir una malaltia, un càncer terminal des del primer moment, i llavors durant 3 anys, que és el que va viure, li donen 6 mesos de vida, però va viure 3 anys, vam estar treballant aquest dol. Jo tinc la sort, dic sort entre cometes, no ens veuen els oients, però faig cometes, que jo m'he format molt amb dol, tot i que jo he estudiat comunicació, previ a estudiar comunicació, vaig estudiar diagnòstic clínic i vaig estar treballant 6 anys a una unitat d'acompanyament a la mort, un hospital, Mercè. Llavors, jo estava molt en contacte amb la mort, he fet molts cursos d'acompanyament a la mort, perquè, clar, al final jo treballava en una unitat oncològica i per allà, per desgràcia, passava molta gent que no sobrevivia, que es moria. Llavors, doncs, vaig fer molts cursos per aprendre a acompanyar aquestes persones, vaig fer molts cursos per aprendre a acompanyar els propis pacients que s'estan enfrontant a la seva mort. I quan el meu pare es va posar malalt, ell es sentia molt còmode parlant amb mi de la mort. I em feia preguntes que són una mica esotèriques, perquè jo entenia que era la pregunta des del lloc d'algú que és mort, que era si em faria mal morir-me, no? Aquest tipus de preguntes que no tenen una resposta perquè ningú ha tornat a l'altre costat per dir-ho, però que són pors normals, no?, d'algú que és mort. Llavors jo vaig fer el que vaig poder i vaig estar al seu costat fins a l'últim moment. Ell va voler que jo li fes les cures pal·liatives a casa. Aleshores, jo estava molt connectada amb aquesta mort, perquè jo sabia com passaria mèdicament i els tempos que tindria, no? Què passa? Que tot i jo haver estudiat molt i sàpiguer molt i haver acompanyat moltes persones a la mort, quan va morir el meu pare, jo vaig passar molt malament, Mercè.
Clar, perquè la sensació, la emoció no és la mateixa.
Exactament, exactament. Clar. Mai més vaig poder tornar a treballar a un hospital, Mercè. Mai més vaig poder treballar a una unitat d'acompanyament a la mort. Jo tenia molta experiència, I això a casa meva va ser una cosa molt complexa de gestionar. Cada un viu el dol com pot. Això és una cosa molt important. Ma mare ho va portar molt malament. El meu germà va viure la negació absoluta, que és una de les fases del dol.
Clar.
I jo, pues, la primera part va ser molt terrible perquè estava molt enfadada, llavors era jove i vaig decidir que la manera d'enfrontar-me a això era sortir molt, beure molt, connecta poc amb el que estava sentint, amb la tristesa, amb el dolor, amb la ràbia, no? Perquè hi ha una part del dol, que és la ràbia, que tu no entens per què està passant això. I jo, d'una forma absolutament irracional, pensava, el meu pare era molt bona persona. Per què no s'ha mort algú que s'ho mereixés més? Com si algú es mereixés la mort, entén-me, però era un pensament irracional que jo tenia perquè no ho entenia. La mort, nosaltres no ens han educat amb la mort, Mercè. Hi ha cultures que la mort està molt més integrada. Nosaltres vivim d'esquenes a la mort.
Totalment d'acord.
Què
llavors
passa?
És inevitable, no?, que sentim el que sentim i que ho vivim com bonament podem.
Exactament, exactament. Llavors jo vaig poder sortir d'aquest dol, vaig poder tirar endavant, vaig començar a recordar el meu pare amb carinyo, vaig poder començar a pensar en ell sense dolor. Em va costar molts anys i mucho psicólogo mediante. I quan jo ja estava recuperada d'això, o recuperant-me, o integrant el dol, perquè a mi jo sempre dic que el dol no el superes, l'integres a la teva vida, me mare, el dia després del meu aniversari, parlem per telèfon al matí, mama, me'n vaig al gimnàs, no sé què, no sé quantos, havia tingut un aniversari increïble, superbonic, jo em sentia plena d'amor, i aquella mateixa tarda em va trucar el meu germà i em va dir que la meva mare havia mort d'un infart fulminant. Jo no ho vaig comprendre, em va costar molt d'entendre, però ja tenia coses, no? Ja havia treballat, per desgràcia, amb la mort del meu pare. Llavors, aquest dol, aquest segon dol, va ser una mica més senzill. Més senzill perquè jo podia integrar que havia de passar per la ràbia, per la tristor, inclús un poc com per l'eufòria, no? I va ser diferent. Va ser un dol diferent. També va ser molt més complex, tant a que amb el meu pare el dol el vam poder anar fent durant 3 anys, i a mi mare va ser una cosa molt sobtada.
I també eres més jove.
També era més jove, sí. Sí, sí. Què passa? Que jo em vaig adonar en aquest procés del dol que jo no necessitava que ningú digués res, no? Perquè hi ha una cosa que ens passa molt, que jo m'he trobat molt. Mira, em va passar una cosa amb una amiga, una de les meves millors amigues, que avui en dia és molt amigues, que amb la mort de la meva mare jo em vaig enfadar molt amb ella perquè vaig sentir que no estava al meu costat, no estava a l'alçada. I vaig pensar, m'ha deixat de banda. Quan jo necessito algú, m'ha deixat de banda. I em va dir, vam tenir aquesta conversa uns anys després, perquè ens estimem molt, i em va dir, és que jo no sabia què dir mai, no sabia què dir-te. No sé com és superar un dol. Jo li tinc molta por a la mort.
Com acompanyar?
No sabia com acompanyar-te. Llavors, des de la meva perspectiva, m'agradaria dir que no cal dir res perfecte. No hi ha una paraula de consol que ningú et pugui dir. No hi ha res que et puguin dir que et consoli en aquest moment. Però a vegades, ser-hi és el més important que pots fer per algú que està passant un dol. Llavors, a mi tot aquest procés, no, em va fer plantejar-me molt què era el dol en si. I vaig arribar a una conclusió que no és meva, perquè després llegint m'he donat compte que molts autors que parlen sobre la mort parlen d'això, que és molt bonica, Mercè, que és amb el que a mi m'agradaria que la gent que ens escolta i està passant per un dol es quedés. Perquè és... El dol és, o sigui, parla de l'amor que hi havia. El dol és l'amor que s'ha quedat a dintre teu per donar-li a aquesta persona. I això és preciós. Uh-huh. Perquè t'estàs manifestant des de la tristor, segurament, que tu volies molt aquesta persona. Que aquesta persona ocupava un espai important a la teva vida. I que tot l'amor que se t'ha quedat a dintre per donar-li a aquesta persona... Pues es presenta en forma d'aquesta tristor, no? A mi em passava molt que... Bueno, em passa que... Perquè jo sempre dic que he transitat els dols, però jo encara estic de dol. Perquè, per exemple, quan he sigut mare, ara sovint penso que m'hagués encantat que els meus pares hi siguessin. El meu fill no té avis per part meva. I m'hagués encantat que hi siguessin. I hi ha molts cops que el miro i ploro. I ploro no perquè estigui trista, sinó perquè penso que guai hagués estat compartir això amb els meus pares, que haguéssim vist en Bruc créixer, que haguéssim compartit aquestes coses. I llavors aquest pensament em calma, m'abraça, perquè penso que el que estic manifestant és l'amor que ells sentien per mi i el que jo sentia per ells. Llavors, per no acabar així, que no sé tot tan bajonero, Mercè, que sé que és un tema intensíssim, soc superconscient, a mi m'agradaria recomanar alguns llibres, que saps que a mi m'agrada molt llegir. Llavors, hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt, que es diu Muchas vides, muchos maestros, que el recomano molt si estàs passant qualsevol tipus de dol, no solament una mort com a tal, sinó un dol, doncs, com dèiem, una parella... No sé què,
el que dèiem al principi.
Exactament. Però hi ha aquí alguns llibres sobre el dol com a tal, el dol d'una persona que estimes. He agafat 4 llibres solament, que es diu El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. Aquest és increïble, Mercè. És una obra intel·ligent sobre la mort, sobre la mort del marit de l'autora. És reflexiva, parla de la fragilitat de la vida i la Joan Didion escriu que se te va la olla, m'encanta, o sigui, la recomano, és un llibre preciós. Després, Cuando el corazón llora, de Alba Pallàs, que també és un llibre molt bonic, és més pedagògic, però diguéssim que psicoanalitza el dol i explica com acompanyar. Aquest és un poc més, diguem, teòric. I una novel·la, que això és una mena de novel·la entre biogràfica i un assaig emocional, que és de la Rosa Montero, que m'agrada molt, també és una escriptora que m'agrada molt, que es diu La ridícula idea de no volver a verte. És un relat ple d'humanitat, d'amor. Són 3 llibres molt bonics. I per acabar... m'agradaria acabar amb una frase de la Rosa Montero, d'aquest llibre que vaig assenyalar, perquè és, crec que és, a mi em representa, vaja, no sé si representa a tothom, però a mi em representa vers al dol, que és que diu: no superes mai la mort d'algú que estimes, només aprens a viure amb la ferida. I crec que en el meu cas és així el dol. Jo no superaré mai que els meus pares no hi siguin, jo els necessito cada dia, però he après a viure amb la ferida i amb l'amor que em van deixar.
Mai, t'agraïm enormement que ens hagis compartit un tema tan íntim i personal per posar també una miqueta de llum a les persones que ens puguin estar escoltant i sobretot amb aquestes recomanacions literàries que sempre poden ajudar. I si no, buscar professionals...
Bueno, això per suposat. No ho he dit i ho repeteixo sempre.
Que sempre hi són.
Busqueu ajuda si necessiteu per transitar la teràpia al dol, perquè hi ha molts bons experts que t'ajudaran i et donaran eines i recursos per poder tirar endavant, perquè al final, mira, saps què passa amb la mort, Mercè? I amb això acabo. El que mor, marxa, però el que es queda aquí amb la mort de l'altre. Uh-huh. Llavors, aprendre això crec que és important. Aprendre a gestionar això és molt important.
Jo crec que tot això seria molt més fàcil si des de petits ho integréssim com a assignatura.
Absolutament.
I com una forma, no?, de vida, també.
Sí, sí, absolutament.
I no com a tabú, que és el que dèiem també al principi.
És un tabú, absolut.
Quan sabem que tots venim per marxar.
I tots venim. L'únic que ens uneix a tots en el món és que tots marxarem. Ningú es queda. A mi em feia molta gràcia a l'Eduard Ponset, que deia: jo soy immortal hasta que es demostri el contrari. I jo pensava: bueno, Ponset, cuqui, també marxaràs.
Amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies, Maioltra. Fins a la propera. Bon dia.
Adéu-siau.